Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad.
Jordi Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Vidal no se'n pot estar. Ell va movent les mans, va, en funció del ritme de la cançó, està clar. Has tingut una bona setmana?
Una setmana fantàstica, com totes.
Molt bé, doncs ho celebro. El de l'espai d'avui dedicat a la música, en Jordi Vidal, ens parlarà de l'Urrit.
Sí, anava a fer un altre programa, però de sobte he recordat que aquesta setmana ha sigut l'aniversari de la mort de l'Urrit. I crec que és una peça tan important i tan fonamental dins el món de la música del rock que, com a mínim, hem de fer un petit recordatori.
Què hem de saber de l'Urrit?
Doncs mira, l'Urrit, diguem que l'Urrit és igual a Nova York. És el gran narrador de les històries de Nova York, dels personatges, no? Diguem que ara mateix estem escoltant una cançó que és del primer grup que li va donar molta fama, que és The Velvet Underground, no podent al moment, però sí després que es va convertint en un grup de culte, no? Perquè ell inclús es fa la broma o ja la dita que del primer disc de la Velvet Underground es van vendre 30.000 còpies, no? I tothom que va comprar aquell disc, els 30.000, després van fundar un grup de rock.
Una dita que, de fet, no sabem si serà molt o poc veritat, no? Perquè 30.000 grups de rock semblen molts, no? A partir d'aquesta...
Gent que la va escoltar. A veure, és veritat que jo, per exemple, vaig tenir un grup de rock i tocàvem les cançons de la Velvet. És molt curiós. Ho vaig llegir després, això, eh? Però és curiós, però és una banda que et porta a tenir ganes de tocar i de muntar-te un grupet de rock, no? Va ser molt influent. Va ser un grup que, a més, junt amb el Lou Reed, hi havia també el John Cale, el Sterling Morrison, estaven molt lligats a tot el que era la Factory de l'Andy Warhol, perquè el Warhol els va veure molt de potencial i de seguida els feia servir per fer per posar música a històries amb llums, amb històries que muntaven, sortien a les seves pel·lícules, no? Llavors estaven lligats.
Una època ben creativa, aquella, eh?
Una època molt interessant, aquella.
També tenim una segona cançó.
Una segona cançó també de la Velvet, sí. Aquesta la coneixeràs. Standing on the corner. Suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. No tenen ganes de muntar una banda? Ai, ja la, com ets? You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. No ets molt del rock and roll, tu, eh?
Penso ni respondre't a això. Tercera cançó, ja com a l'Urrit.
Sí, diguem-ne que els van acabar els 60, l'Urrit va deixar, perquè anaven tots una mica barallats, la Velvet, i cap a l'any 72 l'Urrit comença la seva carrera en solitari. El primer disc el va gravar a Londres amb part de membres del grup Yes, que dius, no enganxa gaire, però després va gravar un disc
que aquest és...
va gravar un disc amb el David Bowie de productor i aleshores va sortir això. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Sempre, el Lou Reed és una ànima rockera, però ell és un gran escriptor. Aleshores, en aquesta cançó, a cada vers, descriu un dels diferents personatges que es va trobar precisament a la factoria de l'Andy Warhol. No? Aquí pots veure, doncs, tots a... per primera vegada es donava veu als transvestits, saps? Tot, tot aquest món fosc que ningú coneixia.
Ara. And the colored girls go, no, encara faltava una mica, ara. Estiguis, estiguis,
vols que la cantem?
No, no, que estiguessis parlant en aquest moment, precisament. Una època creativa, com dèiem, a Nova York. Bueno, Nova York hi ha altres punts al planeta, però Nova York especialment, una època que va revolucionar en molts aspectes l'art, per exemple, sí, però també la música, en aquest cas.
Bueno, aquí tens el Lou Reed, que diguem que ara ja estem als 70s, no? Aleshores, durant aquests, aquests anys van ser, va treure discs bastant, bastant coneguts, bastant importants, no? El Berlín. Hi ha un directe, per exemple, que és meravellós i que a més a ell li agrada molt, que es diu Techno Prisoners, que està gravat a Nova York i és amb una banda, i a més ella està amb uns comentaris superàcids, superpunyents, no? Molt en la línia del Lenny Bruce. I res, després entrem als 80 ja, i als 80 dius, ostres, el Lou Reed ara què farà ja aquesta, aquesta alçada? Pues,
amb una certa edat ja, als 80.
Sí, ja tenia una edat, però es va començar a desmarcar amb uns discos que eren absolutament impressionants, no? De el canvi de manera de tocar. El Lou Reed també és una persona que sempre havia buscat molt un tipus de so, anava sempre buscant un so a la música. Llavors ell es va fer construir un amplificador especialment que s'ajustés al tipus de so que ell buscava, tenia una guitarra pràcticament construïda a la seva mida, no? I hi ha discos, per exemple, el Blue Mask, que l'any 82 és una meravella, totalment recomanable. I bueno, i ara aquí estem escoltant una cançó que es diu Last Great American Whale. Last Great American Whale. Last Great American Whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown.
M'agrada més aquesta veu que l'anterior, per exemple. O sigui, és una veu com molt més consistent.
És que en una carrera tens que anar seguint des del principi fins al final. Clar, tu quan enganxes una carrera l'enganxes al principi i veus com s'està formant l'artista i aleshores l'etapa madura. Hi ha molts artistes que no arriben a una etapa madura, sobretot molts dels actuals.
O arriben deteriorats.
O arriben fets. I en canvi Lou Reed cada vegada va ser més gran, més gran, més gran, més gran, no? Als 80 els va acabar amb un disc també absolutament recomanable, que es diu New York, que està dedicat completament a la seva ciutat, i després va a l'acabar els 80, van entrar als 90, i es va casar amb la Laurie Anderson, no sé si la coneix, un artista multimèdia, que també és músic, que es dedicava a fer performance, que és, mereix un capítol per ella sola. Jo soc molt fan de la Laurie Anderson, que a més no em casa gent, els dos junts no em casen gens i mica, no? Però bueno, van estar actuant junts, van fer moltes coses junts, i res, diguem-ne que a partir d'aquí va tenir una època molt tranquil·la amb discos amb... que eren ja pràcticament com el que ell buscava, que era la gran novel·la americana, que deia ell que perseguia escriure la gran novel·la americana, no? I bueno, això fins, mira, al 2013 li van fer un trasplant de fetge, semblava que recuperava, però en qüestió de mesos va tenir una recaiguda i allà es va quedar.
Has triat una cinquena cançó, una cançó sencera, per què? Quina és aquest... Què és el que té aquesta cançó que t'ha provocat que l'escoltem sencera?
Mira, és una cançó que l'ha anat regravant amb el temps perquè és antiga, però que jo crec que igual ens hem deixat moltes molt conegudes de Lou Reed, però aquesta, ostres, és
perquè li agrada, l'ha triat perquè sempre, li agrada. Exacte. Aquesta és la raó definitiva. Jordi Vidal, ens veiem la setmana que ve. Nosaltres ens acomiadem fins aquí una estoneta, quan acabi l'informatiu de l'hora en punt, quan acabi l'informatiu de les 11, tornem a ser aquí amb molta més informació turística. Fins ara mateix. Feed animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on.
just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you